vespre a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Lleida i, com sempre, saps que és un autèntic plaer que hagis decidit acompanyar-me aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts, comencem setmana, dilluns 23 de març del 2026. Ahir va ser, per cert, Dia Mundial de l'Aigua. És veritat que aquests darrers mesos ha plogut, ja ha nevat força i ja tornem a no patir per l'aigua, però no hem d'oblidar que l'aigua és vida i sense aigua se'ns complica tot. I només cal recordar doncs, els estius en el que no ha plogut tant i s'ha començat a passar malament. Bueno, dic això perquè avui també és el Dia Meteorològic Mundial. Perquè l'aigua i la meteorologia, doncs, el tema de que si plou o no plou, sempre ho portem junt, això. Un dia que, dit així, sona excusa perfecta per mirar al cel i queixar-nos del temps, que és una de les grans tradicions de la humanitat. El temps que fa no em va bé. és així, Enric, però és que és així. I amb l'Armando Álvarez ho parlem sempre. Però no, la cosa va una mica més enllà. Aquest dia, avui, serveix per recordar que darrere de cada previsió, de cada alerta i de cada demà baixen les temperatures, hi ha tot un sistema global que observa la Terra per protegir-nos i anticipar-nos al que vindrà. De fet, el lema d'aquest any va molt en aquesta línia, observar avui per protegir el demà. Perquè sí, el temps no és només conversa d'ascensor, que sí, també ho és, però també és seguretat, és economia i cada vegada més és futur. No cal que busquem els detalls més escabrosos, però una mala planificació en les alertes d'algun daltabaix meteorològic doncs s'endú vides per davant, vides, negocis, el futur de famílies. I això ha passat a prop, però a nivell mundial passa a molts llocs. Si t'avisen a temps, doncs igual ens podem estalviar alguna d'aquestes. En fi, mira, escolta, avui toca parlar del temps i nosaltres ho fem sempre amb una persona que, vaja, vull dir, no és que hi viu d'això, viu pel temps, viu per la meteorologia. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bé, hores d'ara, 15 graus a la ciutat de Lleida. I jo crec que el Dia Mundial d'avui, és el Dia Meteorològic Mundial, serveix justament per això, per enxamplar una mica més els límits del que pensem que és el temps, la meteorologia, que és a veure si demà farà sol o no. Va més enllà i serveix per moltes coses al planeta.
Avui s'ha dedicat molt al tema de l'observació, però l'observació ho és tot.
Sí.
No solament l'observació des de terra, des de que són als aeroports, als observatoris meteorològics, a les estacions meteorològiques automàtiques, també des dels vaixells, des dels avions, des del radar, des dels satèl·lits, tot és observar. I tot aquesta s'acaba traduint en una dada numèrica que els superordenadors acaben treballant i segons unes equacions que modelitzen el clima, que és aquestes les que han d'anar rectificant per aproximar-se a la realitat futura dels propers dies, ens acaben donant els mapes del temps que interpreten les persones que ens dediquen al temps. Mm. Al final som interpretadors d'aquests mapes.
Sí,
però
sí,
la gran
sí.
Ciència, el gran dineral, els gasten els estats.
Sí.
L'Organització Meteorològica Mundial i tots els estats que fiquen tota la infraestructura, que és enorme. Ara està a punt de ser renovats els radars de tota Espanya. Un nou radar de polarització que serà més precís.
Fi,
més fi, més precís. Bueno. No solament de lo que està... Potser ja acabarà mig substituint, sapiguent el que plou a cada lloc.
Caram.
I si és neu i si és aigua. I una mica més de precisió. Però tot això costa centenars de milions d'euros. No diguem ja els satèl·lits, no diguem ja la infraestructura. Sí que la tendència és a que les supermàquines acaben reduint l'observació personal, almenys que sempre existirà, però que ja no estarà tan patrocinada per les administracions. Potser no caldrà tanta gent. És a dir, potser no, tanta gent, diguem, fent funcionari o treballant
tecnologia. Bueno, escolta,
va molt aquest tema cap a l'automatització, però encara quedaran unes dècades.
Aquest tema i molts altres. Aquest tema i molts altres. De totes maneres, i estic d'acord amb tu amb aquesta darrera idea de... se'ns ha venut que ja està, que la intel·ligència artificial i els avanços tecnològics ho substituiran tot en breu, i ja em sembla que el lapse de temps que passarà del en breu al que sigui que sigui efectiu serà una mica més llarg. Bueno, dit això, cap de setmana esplèndid, Armando.
Sí, sí, més o menys se va preveure que seria
exacte.
Així. Jo, que vas dir el segon cap de setmana, perquè va haver un altre que va ser una mica millor, però que va ser el 21 de febrer, del que portem d'any, i aquesta tendència sí que continua avui, demà passat, fins dimecres, i sembla que entre final de dimecres al Pirineu i dijous arribaria una... Estos tres dies que ara veurem tranquil·litat, matinals encara més o menys fredes, dies assolellats, avui hi ha una mica més de núvols, i fins a 22 graus que podien arribar entre 18, però 22 graus de cara al dimecres. Després d'una glopada d'aire fred del nord, que deixaria precipitacions. Estic parlant dijous, divendres, dissabte, diumenge, sí que refredaria, però hem d'entendre que ara la radiació solar és molt potent.
Sí.
I si estàs al sol, t'escalfaràs. Si estàs a l'ombra i ve aquest aire fred, l'aire amb sensació de fredor, te donarà sensació de fredor. N'hi haurà molt contrast segons entre cada indret, perquè se traduirà en nevades al Pirineu i a la cara nord entre dijous i diumenge d'aquesta setmana, potser no d'una manera homogènia, sinó irregular, ara molt, ara poc, ara para, i a la resta podria dominar el sol amb vent, amb vents de 50 quilòmetres, però com a mínim, estic parlant del centre de Lleida, del Prepirineu fins a la Plana, podrien tenir uns dies ventats. No vol dir, sempre que parlem del temps, no lo uniformicem, no és homogeni, és amb variabilitat, amb canvis continus, però seria una segona meitat de setmana. Bueno. I després, potser, però és que quan hi ha canvis...
Vinga, va, llança't a la piscina, avança una mica.
La Setmana Santa podria venir una remuntada de temperatura.
Bueno, pues això.
Però ja veurem d'aquí a allà.
Molt
de
bé.
Moment, setmana, podria ser una setmana solellada, més càlida la primera meitat i més fresca la segona meitat amb vent.
Doncs dijous o divendres et torno a preguntar i llavors sí que anem, ja anem a la Setmana Santa, sí o sí, llavors. Armando, una abraçada, feliç dia.
Bueno, a vosaltres. Bona setmana per tothom.
En fi, és que això costa, però tots volem saber quin temps farà. És que és així, tots volem saber quin temps farà. Bé, estem a punt d'arribar a 12:45. Parlarem d'esports avui a la radiografia, però abans els consells legals que ens arriben des de Q2 Consultors.
Del 26 al 29 de març, vine a la festa gastronòmica del Poc i el Marisc, instal·lada al pàrquing del Camp d'Esports i oberta de 12 a 23 hores. Inauguració el dijous 26 a les 8 de la tarda i el mateix dia, musclada gratuïta amb la teva consumició. Vine a degustar els millors productes del mar directes des de Galícia o emporta-te'ls a casa. Organitza Pulperia Tassaga amb la col·laboració del Centro Galego de Lleida.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La Garbinada, sabor i tradició.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I arriba el moment en el que parlem doncs, del dia a dia, si vols, del dia a dia, perquè sempre hi ha alguna complicació o altra i de vegades et trobes en situacions en les que necessites al teu costat doncs, una advocada o un advocat. Mira, jo et dono la plana web de Q2 Consultors, els trobes a q2consultors.com. Són, doncs, tenen oficines a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida. Estan al passeig de Ronda número 57 i tenen una manera de posar-te en contacte amb ells que és ràpida i eficaç, també, que és la trucada telefònica 973-28-28-18. 973-28-28-18. Bé, ja saps que hi ha uns cops a l'any que parlem amb Q2 Consultors, però ho fem des de la perspectiva del món laboral. I per això està amb nosaltres la Mireia Planes. Ella és diplomada en gestió i administració pública i llicenciada en ciències del treball. I a més és la encarregada de tot el departament laboral a Q2 Consultors. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, amb la Mireia saps què passa? Que cada vegada que parlem tenim com dos blocs. Un, escolta, què hi ha de nou, què ha passat, i després tot allò que s'havia d'aprovar i no es va aprovant, a veure si s'ha aprovat o no s'ha aprovat. Perquè és veritat, Mireia, que darrerament, els darrers anys, hi ha certes normatives que tenen com un retard o una resistència que és tremendo, que diuen sí, que s'aprovarà, però després no s'aprova i així estem. Primer, anem a posar-nos al dia, perquè amb això sí que hi ha hagut canvis, salari mínim interprofessional, les bases de cotitzacions, com està això avui en dia?
Sí, això sí que finalment es va aprovar al mes de febrer, vale? Perquè fos retroactiu amb gener. El salari mínim està estipulat amb 17.094 euros bruts anuals, que això doncs vol dir que una persona que cobra amb 12 pagues, és a dir, que les pagues aquestes les té prorratejades, hauria de cobrar 1.424,50 bruts, i qui cobra per 14 pagues, que vol dir que la paga d'estiu i la de Nadal la tenen a part, aquests han de cobrar 1.221 per 14. A veure, de fet és el mateix. Al final acabes cobrant aquests 17.094, però bueno, és un augment bastant significatiu perquè, si ho recordeu, ja portem diversos anys que cada any hi ha augment del salari mínim amb un nivell que, bueno, que cada vegada són 40, 50, 60 euros. Veníem d'un nivell molt baix, es va anar pujant i ara ja és una xifra amb una mica de cara a lluís. Sí que és veritat que crec que dels països d'Europa és dels més baixos, però també el nivell de vida a Espanya és més baix que altres països europeus.
No, és que si ens hem de comparar, ens haurem de comparar amb tot.
Amb tot, clar.
I jo crec que sortim perdent amb moltes coses, però bueno. Sí. Escolta, això què implica el dia a dia?
Això implica el dia a dia, doncs, que les empreses, qualsevol persona que entri a la seva empresa, que hagi acabat uns estudis o no, i que el contractin per fer la feina que sigui la mínima de la mínima, amb la categoria més baixa que existeix, que és la grup de cotització número 11, com a mínim li han de pagar 1.424,50. Clar, això genera també que fa que la resta de plantilla dels treballadors és un sou que, si ho mires amb conveni col·lectiu, no està tan descabellat en categories d'auxiliars i d'oficials de tercera, auxiliars administratius. Clar, la llarga obligarà a tornar a revisar totes les categories salarials per pujar una mica, perquè no és comparable una persona que porta 2 anys en una empresa, per molt que faci una feina de nivell més baix, amb una que acaba de començar, que no en té ni idea i cobra el mateix que tu.
Això implica també canvi amb una persona que ja ha estat contractada, o sigui, que ja està contractada i se la va contractar amb el sou mínim interprofessional en el seu moment. Tenen pujada automàtica, no, aquestes persones?
Sí, pujada automàtica, tothom té que, com a mínim, cobrar aquest import. Per tant, tota la gent que l'any passat cobrava els 1.381 euros, que eren el salari mínim, si no han tingut una pujada aquest any, se'ls ha de mantenir, com a mínim, aquest import. Perquè, clar, això va lligat amb les bases mínimes i màximes que també s'han aprovat per aquest any. La mínima és aquests 1.424,50, perquè és el salari mínim, i la màxima ha pujat a 5.101,20. Això també ho van pujant cada any, Vull dir, ja intenten, com que hi ha molta gent amb, bueno, no tanta com amb altres categories, però hi ha gent amb salaris alts, intenten per la part alta rascar tot el que poden, perquè si no tot el que supera, doncs perden aquesta base de cotització que no la cobren.
Clar. Mireia, el tema de, ara em ve al cap, el tema del registre horari, que això estava pendent de si entrava en vigor l'1 de gener d'aquest 2026, que és això de fitxar, de les empreses de fitxar, que ara es pot fer a través d'un software especialitzat connectat amb el govern, amb la Seguretat Social, o presentant-ho amb fulles, allò apuntant, o aquestes històries. Això s'havia d'eliminar. Això s'ha aprovat o no?
No, no està aprovat.
Ah, val.
Com que continuen que el govern espanyol agafa un màxim del que vol i l'oposició no és un, potser no un màxim ni un mínim, una cosa entremitja, no es posen d'acord. Continuem igual. Fins que no es digui el contrari, les empreses que estan en un sistema de fitxar, que la gran majoria ja ho estan fent amb un programa, estan a l'espera de veure què diu el govern, perquè recordem que vam quedar que no es podria fitxar en paper, que
sí,
tot hauria de ser telemàtic, i que la idea del govern era que hi hagi un programa que enllaci directament amb la inspecció de treball. No vol dir que la inspecció cada dia puntegi pues, de tota la gent que treballa a Espanya, que és moltíssima, però sí que en casa que tinguis una inspecció, com fins ara te demanaven que portessis, l'empresa era obligada a portar el registre horari dels treballadors, entenc que ells directament ja es podran connectar i ho podran baixar ells les dades.
Val. I el que sí que sembla que passarà a l'estiu, sembla que parlem de l'estiu molt lluny, però això ho tenim aquí mateix, i crec que com que té a veure amb tema europeu, sí que podem pràcticament assegurar que sí que passarà, és que entrarà en vigor una normativa que té a veure amb la transparència salarial i que suposo que, entre d'altres coses, vol incidir en que no hi hagi diferències per gènere.
Correcte. Els altres països europeus, perquè ens entenguem, ja van molt avançats amb el tema de la transparència. Mm. Aquí és un país que costa molt que la gent vulgui dir el que guanya o deixa de guanyar o que la gent ho sàpiga. Llavors, doncs, de la mateixa manera que amb les administracions públiques tothom té accés a les dades d'un funcionari de saber el que guanya o deixa de guanyar, la idea que tenen és que passi el mateix amb les empreses privades. Llavors va sortir una directiva l'any 2023 amb el que deien, doncs, que tot i que Espanya havia avançat amb el tema de la transparència salarial, sobretot amb el tema del registre retributiu i amb els plans d'igualtat, calia, doncs, fer un pas més enllà.
Sí.
Llavors, entrarà en vigor una nova normativa el 7 de juny del 2026 que eleva el nivell d'exigència i amplia els drets dels treballadors respecte al tema de salari. El que passa és que no serà, o sigui, no vol dir que el 7 de juny totes les empreses ho tinguin que aplicar. Com tot, doncs hi haurà un pla de diversos anys, com més gran és l'empresa, o sigui, serà escalonat, com més gran és l'empresa, més hauràs d'aplicar-lo més aviat. I, bueno, doncs, per exemple, coses que entren en vigor, el tema de la bretxa salarial superior al 5%, doncs hi haurà d'haver un estudi. Fins ara, o sigui, l'empresa té que tindre el registre retributiu i si tens una inspecció de treball, t'ho poden demanar. Però les empreses petites no feien un estudi justificatiu de dir el per què. Vale, doncs ara tothom, totes les empreses, quan hi ha treballadors homes que cobrin més que les dones amb feines de mateixa categoria, si cobra més d'un 5%, haurà d'haver un estudi on justificar el motiu i un pla per corregir aquestes diferències.
Va.
Després, doncs, també les ofertes de feina. Quan una empresa faci una oferta de feina, doncs haurà d'incloure més o menys el rang del salari que orientatiu que vol donar. Qualsevol persona treballadora podrà demanar, a part de la seva retribució, la mitjana dels llocs que siguin comparables al seu lloc de treball d'una empresa. Bueno, serà una mica, ha quedat com una mica diluït, no s'ha fet gaire publicitat aquesta normativa, però jo crec que portarà una mica de cua, perquè,
clar,
torno a dir, no estem acostumats a que,
clar,
les empreses privades, tot, qualsevol company pugui preguntar a veure què guanya l'altre
sí,
amb la
veritat.
Mateixa categoria, no estem acostumats.
És veritat, és veritat. Doncs, si, escolta, si d'això no en tenies ni idea i dius, caram, això jo ho tinc a sobre, el que pots fer és et poses en contacte amb Q2 Consultors, amb la Mireia Planes i el seu equip, i t'assessoraran, doncs, de manera personalitzada, perquè aquesta és la gràcia de Q2 Consultors, que aquí parlem de manera genèrica, però després, escolta, cada empresa és un món, cada persona és un món, i es tracta de decidir com ens hem d'adaptar a les normes i com ho hem de fer, doncs, de manera el menys intrusiva possible, o sigui, que no ens afecti el dia a dia. Això t'ho dissenyaran tot des de Q2 Consultors, amb la Mireia Planes, que és diplomada en gestió i administració pública i llicenciada en Ciències del Treball, i a més és la responsable de tot el departament de laboral de Q2 Consultors. Els pots trucar al 973 28 28 18, 973 28 28 18. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs en 20 minuts ens plantem a la una de la tarda, és dilluns, posem sobre la taula els resultats dels principals equips lleidatans que del que ha passat aquest cap de setmana. Comencem amb hoquei femení, tenim victòria del Vilassana 4-2 davant del Fraga i tenim un empat valuós de l'Alpicat rebent el Benvibre. Amb hoquei masculí no hi ha hagut competició perquè regular, perquè hi ha hagut la Copa del Rei, que finalment se l'ha endut el Liceo a la final, guanyant el Calafell 4-1. Amb bàsquet femení, importantíssima victòria del Cedis La Seu, 76-65 davant del Badalona, un rival directe i que, a més, li guanya el bàsquet Averaix, que el van aconseguir a la darrera cistella. En bàsquet masculí, derrota de 2 punts del Força Lleida, 86-88 davant de la penya del Joventut. En parlarem, perquè és un partit que va tenir moltes cares i que finalment va tenir un desenllaç que jo crec que després de veure i viure el partit no era el desenllaç que tots preveiem, que inicialment, abans del partit, segurament l'haguéssim pogut signar, si vols. Però tal com va anar el partit, no. I això en parlarem avui a fons amb l'Albert Square. El Força Lleida, que queda amb les seves 8 victòries, 15 derrotes, després de 23 jornades a la 13a posició. Amb futbol femení, mala jornada per la M femení, va caure a la seva visita al camp de l'Atlético de Madrid B. La M feminista fora del descens, això sí, 24 punts, però vaja, el Betis Balompié està amb 23, el Càceres amb 23 i queden 4 jornades només pel final de la temporada. En futbol masculí, tercera a segona federació, l'Atlètic Lleida va empatar amb el València-Mestalla. Un punt que podries pensar, dic, escolta, tot el que sigui sumar va bé, però no davant del València-Mestalla perquè és l'equip que t'està marcant les zones de descens i, per tant, ha passat una jornada més i segueixes igual de lluny, a 8 punts del València-Mestalla, que és qui està marcant, i a 10 ja de sortir de les posicions de descens. A tercera federació, cara pel Mollerussa, victòria 1-2 a Can Vidalet, derrota del Lleida Club de Futbol a la seva visita al Montañesa, 3-1. I han acabat la temporada a vòlei amb una victòria al Juanjo Garra. Aquest passat dissabte el Balàfia a vòlei guanyava 3-2 al Roquetes. Han acabat novens, els lleidatans, amb 25 punts. Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Albert, anem directament cap al Barris Nord perquè, bueno, diumenge van passar dues coses. La primera, que ja se sabia, però que es va ratificar, Albert Aliaga seguirà al front del Força Lleida una legislatura més després de que es presentés i no es presentés ningú doncs, en contra i que les votacions es fessin el mateix diumenge al matí. Suposo que és un bon missatge d'estabilitat i de continuïtat al club,
eh? Sí, sense cap mena de dubte. Al final sabem que hi ha moltes tipologies de clubs a nivell estatutari. La del High Opos és particular en el sentit de que no hi ha socis com a tal que puguin votar, no? Com el Barça, que ara tingut les eleccions més recents, sinó que són un grup reduït de socis que al final són els que fiquen els diners i fan les seves aportacions perquè el club tiri endavant. Aleshores, bueno, és fàcil entendre i lògic doncs aquesta gent que van ser els que van tirar del carro amb aquell descens a Melilla que ho van salvar, la permuta de places amb el Barça de Corrillà a l'Alep, doncs ara continuïn al capdavant del club, i jo crec que és la millor de les notícies.
Vinga, després a les 12 del migdia teníem un partit que a priori doncs, bueno, era maco, era especial, era un bon partit, un Joventut de Badalona amb tota una tradició al món del bàsquet, amb grans jugadors que han passat per la penya. Era un partit difícil, a priori, vull dir, el Joventut tenia té un nivell de bàsquet superior, amb jugadors com Ricky Rubio, que és un plaer veure'l al parquet. Va començar fluix i fred el Lleida, 15-27 al primer quart. Es van refer al segon guanyant de 3 punts i anant, al descans a sota del marcador, però amb un horitzó benevolent. El tercer quart va ser justament el que Gerard Encuentra demanava des de feia jornades i jornades, i era un força Lleida físic, molt actiu, amb pressió constant, i es va traduir amb un 29-10, 12 a dalt, el força Lleida, i el darrer quart va ser pel Joventut amb un 15-27. A tot això, Gerard Encuentra va ser expulsat per dos tècniques abans del descans, i la roda de premsa ja va ser una crítica cap al moviment arbitral directa per part de Gerard Encuentra i per part de l'entrenador del Joventut, que també, tot i guanyar, va dir que o segueixen el mateix criteri o van perdudíssims perquè no saben el que és falta i el que no és falta, i sembla que depengui del moment en el que estàs del partit i de qui està guanyant i qui està perdent. Albert Escuer, 24 hores després, com ha espait l'actuació arbitral?
Bueno, ho has dit pràcticament tot tu, no? Per fer la crònica, vull dir, poca cosa a afegir, només que quan en sala de premsa els dos entrenadors es queixen per l'actuació dels àrbitres, sí, això vol dir que algú no ha fet bé la feina en un partit que es decideix per dos punts. A l'àrbitre al que fa referència Gerard Encuentra, sense el nom, és Alberto Baena, que si recordeu és l'àrbitre del famós dia davant del Girona que un aficionat de la fila 0 s'aixeca i va recriminar-li doncs, la que ja està liant en aquell partit que va acabar amb un 27-44 en tres lliures favorable al Girona. Aleshores, com diuen els castellans, llueve sobre mojado. Aquest home no sé si devem pastar o què li passa, perquè és curiós que va ser un dels tres àrbitres que van xiular la primera victòria a la història a l'ACB del Força Lleida, perquè va ser un dels tres àrbitres que va xiular aquell partit que l'equip de Gerard Encuentra va guanyar davant del Manresa l'any passat a la jornada 4 per 83-81, però és que a partir d'aquell moment ha estat un desgavell total i absolut. I a més, amb accions que veus que hi ha mal a fer. O sigui, tu pots decidir que aquesta pilota va cap a la dreta i no cap a l'esquerra i equivocar-te. Bueno, pots decidir que això es falta en atac i en de defensa i equivocar-te. Val. Tres tècniques a la banqueta a la primera part, i sobretot la més sangrant, la més flagrant a Jordi Ribas a falta de 40 segons en la situació de partit que s'estava produint, i per unes protestes després d'una acció en la que hi ha dues faltes, una a Corey Walden i altra a Godoman, bueno, això et demostra que aquest, bueno, doncs l'actitud xulesca i poc professional un senyor que està guanyant més de 100.000 euros anuals per pitar a la CB, no? Aleshores, bueno, què ha de fer el Jaio Post? Bueno, pues és complicat, no? Al final, el Jaio Post, per jugar a la Lliga ACB, paga 2 milions d'euros, igual que tots els clubs de la competició. També, quan tu pagues 2 milions d'euros per un servei, el mínim que pots demanar o exigir és que aquest servei doncs, sigui just. I, evidentment, l'arbitratge a l'ACB és el que és. Hi ha personatges com Alberto Baena que es pensen que els protagonistes són ells, i algun dia passarà alguna cosa. Yeah. Que algun dia passarà alguna cosa.
Dit això, Albert, el Força Lleida del tercer quart és el que necessitem, eh?
Sí, el que passa que, bueno, també les circumstàncies es van ajuntar, no? Ja et vas veure dissat al marcador, al final ho pots retallar fins a 11. El tercer quart prevaleix el criteri dels altres dos àrbitres de Cortés i Ríos, que són més permissius, i tots sabem doncs, que en un escenari de permissibilitat doncs, home, primera senyal d'identitat del Hayo Pozlleida és aquesta grapa, aquesta empenta, aquesta anar a totes, no? I en canvi el Joventut de Badalona doncs, no es caracteritzaria per ser un equip molt físic. Això ens va permetre ficar-nos dins del partit. Segurament és la imatge que sí, que evidentment volem sempre al Barris Nord. No és fàcil, perquè no és fàcil, coincideix que Gerard Encuentra no està a la banqueta en aquesta fase del partit, però també és veritat que després de fer el més difícil, amb un 43-17, que capgira el marcador, sí, els últims 5 minuts i 22 segons de l'equip, decisions arbitrals a banda,
sí, 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 sí,
i amb tot, que no són especialment greus, o sigui, la falta en atac que li juguen a Walden en aquell servei de fons, quan Haganson l'està agafant, l'únic que fa Walden és treure's el de sobre, és a dir, és una acció que si hi ha algo punible és falta de Haganson, com que la pilota encara no està en joc, això és tècnica, és a dir, un tir lliure pel Javi Pozlleida, evidentment possessió, i després aquesta tècnica arribes. Però més enllà d'això, la veritat és que la gestió
ens va
de l'equip de 5 minuts i 22 segons va ser molt difícil.
Sí, sí.
No, hi va haver precipitació, hi va haver moltes errades, van fallar safates, i tot el món va fallar un tir lliure, però no van saber jugar al final de partit.
Sí, sí.
No, una cosa no treu l'altra, una cosa no treu l'altra.
No, 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 per això t'ho deia, que jo crec que de la segona part salvem els 15 primers minuts, o sigui, tot el tercer quart i la meitat del darrer, però els últims 5 minuts, independentment de les històries arbitrals, que també hi són, i també desquicien les coses com siguin, sí que és veritat que estàs 12 a dalt i, home, només que tinguis una mica de control del partit i esgotis les possessions i tinguis, ni que sigui ja un 50% només d'encert, aquest partit te l'havies d'endur. Per això deia que abans de començar el partit, es preveia un partit complicat, però tal com vam arribar a 5 minuts del final, caram, acabar perdent-lo de 2 punts, doncs fa mal. I Gerard Encuentra, el vaig veure totalment afectat a roda de premsa, molt afectat.
Sí, perquè l'arbitratge va ser el que va ser. N'hi ha per queixar-te, però això l'Encuentra també és molt conscient que en els darrers 5 minuts i 22 segons de partit el parcial és de 1 a 15.
Sí.
I totes les accions d'atac, doncs recordo un ganxet a 2 metres de Golovan que no entra, recordo una safata en la segona de posició de Walden que no entra, un tir lliure fallat per Bateman, la falta aquesta en atac que comentàvem, una possessió que li donen Bateman està 23 segons votant-la,
sí,
i al final es juga 1-5 i la perd, un triple vegada quan encara queda en 14 segons de posició per endavant perquè no entra, i després la darrera jugada que significativa de com va arribar el Javi Pozlleida al final del partit. Tu atures el partit en 21 segons, tens 21 segons per
pensar,
intentar
bueno,
o reforçar la pròrroga o guanyar el partit, i acabes decidint, doncs, una altra vegada amb la pilota en mans de Bateman, que fa 1-3, perd la pilota, i a més, amb 6 segons ningú és capaç de fer falta per, com a mínim, portar la penya a la línia de 3 lliures i tenir tu una altra vegada al darrere.
Sí, 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 sí.
Jo entenc que Gerard Encuentra, doncs jo em fico a la seva pell, i ahir és un d'aquells dies que com a entrenador estàs esfonsat a la misèria, un, perquè t'han robat, i dos, perquè tot i que amb un robatori escandalós i flagrant has tingut opcions de guanyar, tu mateix les has perdut.
Saludo a Sergi Tor, que s'ha incorporat ja fa una estona, t'ha escoltat tota l'estona. Sergi, bon dia.
Bon dia.
Per cert, tu vas seguir a través de la televisió.
Sí, sense
tot. I televisió a través de, no de Dazón, sinó de TV3.
Sí, TV3.
La tele de tots.
La que paguem tots.
Vale? Jugaven dos catalans. Com vas veure la retransmissió?
Ai, jo no vull aquí... Sé que són molt complicats quan hi ha dos equips a català, però mira, jo vaig optar per apagar el so.
Jo no l'he vist, eh?
No, tu estaves al camp, eh? Tu estaves a la pista. I vaig veure així el partit sense so, no? Sé que és complicat quan hi ha dos equips catalans, perquè cadascú mira els seus interessos, sé que és complicat, sembla que la segona part encara va ser pitjor, i jo sí que, bueno, tot el que he dit a l'Algar Square...
No és complicat, eh?
Només sí que és complicat.
Només cal ser objectiu, eh? Vaja,
vale. Jo crec que és molt fàcil, jo crec que és facilíssim quan tens dos equips catalans.
Sí.
I és celebrar totes les cistelles.
Claro. És que, no sé, jo...
Clar.
Però jo, per exemple, si fos el locutor de TV3 no les podria celebrar a totes les estrelles igual.
Que encara ara no entenc com estan treballant amb una televisió pública. Són ells els que es
compliquen. És anècdota, perquè l'important és a la pista i aviam, tot el que ha dit Albert Esquart no ha entrat perquè estic d'acord amb tot, però va ser un partit d'extrems, eh? I va ser un partit... Sí. Jo vaig acabar gairebé esgotat al sofà, eh? Esgotat al sofà.
No allargues per aquí, perquè ens queden 5 minuts i tu vas amb la pitjor part... De la radiografia
la cara,
dels dilluns.
Donant la cara.
Vinga, canviem d'esport, anem al futbol. Derrota de la
M. Que ahir no vaig anar al futbol, eh?
Derrota de la M femení.
Sí.
Empat que sapa derrota de l'Atlètic Lleida a casa sí. al darrer minut i de penal. Derrota del Lleida Club de Futbol i victòria del Mollerussa.
Sí, però mira, me centro ara en el futbol masculí de la ciutat de Lleida, ja sé que plou també sobre mullat, el que diu Albert Escuer és correcte, però avui a 23 de març, què és el que pot dir? Doncs aviam, tant a l'equip de Capón, dic a l'equip de Campón perquè ha retornat al Capón i el conjunt doncs, de Dr. Fleming, ara únicament li salven les matemàtiques. Hores d'ara, no? Perquè la situació és de miracle tant amb un com a l'altre. Parlo a nivell esportiu i a nivell de puntuació. No es dona gaire temps de parlar del judici del passat dimecres,
així, també.
Que va ser importantíssim i que veritablement tampoc un entén a vegades com la Seguretat Social fa una acusació durant 4 anys i després als 5 minuts la retira, com a mínim és desconcertant, i veurem la sentència perquè finalment Albert Esteve, no va pactar. És a dir, no va pactar i va doncs, defensant la seva innocència. Però únicament, des del punt de vista esportiu amb els dos clubs, una cosa està clara. Tot el que està passant a nivell de resultats no és inesperat. A ningú li pot significar com a mínim una sorpresa, perquè un té capacitat econòmica, és a dir, diners, però no té afició. Ahir veus la sortida dels jugadors del camp i, d'acord, hi havia el bàsquet, però, home, és a dir, som en una ciutat de 155.000 habitants.
El Ramon Ferrús. Home, el partit d'ahir de l'Atlètic Lleida, jo ho sento, era un partit que ja tenint-ho tan complicat, per mi era un partit molt vital i per tant, era d'aquells que se suposa que les grades han d'estar a vessar.
Per tant, un té diners però no té afició i l'altre és estimat per molts, amb els quals m'incorporo, però té deute. Per tant, un està estrangulat per la falta de capacitat econòmica i l'altre doncs, està per la falta de suport popular. I els resultats aquí estan damunt de la taula perquè al final el futbol, i entrarem en multitud de detalls, on cadascú pot tenir la seva interpretació, però les classificacions ensenyen on estem cadascú.
Sí, però hi ha un nexe comú entre els dos. I és que estan pèssimament gestionats.
Sí. Sí. Molt bona.
Un va ser administrativament, per cert, va resultar molt curiós que després de 3 anys escoltant els gestors actuals de Lleida dient delinqüents als gestors anteriors, arriba el judici.
Bueno, dius Marc Torres, home.
Per defensar el club, no sé què, diguin que no hi havia voluntat de defraudar. I després, a Lleida, que sabeu, ho he defensat des de la jornada 1, no entenia com es gastaven els diners comprar una plaça i després fer l'equip que tenien, que és el meu punt de vista, no estava capacitat per competir a la segona red. És cert que al mercat d'hivern han fet fitxatges, però tampoc se n'han sortit aleshores. I són dos clubs molt diferents, però tenen un nexe comú, i és que estan pèssimament gestionats.
Molt bé. És a dir, que tu en aquest cas, com a periodista que ha habitat de molts anys a la ciutat, creus que s'hauria d'obrir amb gent nova el futur del futbol masculí a la ciutat?
Sense cap mena de dubte, o intentar juntar aquí les tres parts.
El millor de cada cas.
El sentiment de Lleida, els diners del Farrús i els coneixements esportius de Jordi Esteve, jo crec que serien un còctel molt interessant.
Ja fas una proposta molt interessant. Ara, la seva proposta.
No, ara hem posat nom i cognoms aquí sobre la taula, clar. Per tant, és bo això.
Però parla de gent... Home, gent nova, Jordi Esteve porta molts anys fora. Evidentment va fer equipar-los amb el Lleida, això és indiscutible, no? Però parles de foc nou? De foc nou, Albert?
Jo, el meu primer pla, la meva primera opció seria aquesta. O sigui, tu imagina Jordi Esteve amb diners i amb 3.000 tios cada 15 dies mínim al camp d'esports. Però com que això és molt complicat, jo crec que l'única opció és fer foc nou. Però, bueno, és una opinió,
Sí, home, clar.
Sense més.
De totes maneres, insisteixo, jo crec que el Força Lleida seguirà la CB. Les coses se li han complicat.
El tercer quart invité.
Però crec que seguirà la CB.
Anem a Granada, partit important.
No, i vull dir, serà tercer any consecutiu amb equip a la CB. Jo crec que s'endurà molta gent d'esport. Però gent que poden acabar descontents del futbol aquest any, que poden acabar el bàsquet.
Ahir les entrades del que era un partit ACB comparat amb les fotografies, perquè al no anar-hi, doncs evidentment la meva opinió queda limitada pel que hi vist, no? Però tu compara, ahir era un partit de segona federació davant del filial del València, que és un bon equip, compara. Jo crec que això.
Setmana vinent us dono festa. L'altra també.
Ui, a veure com estem al futbol, que, amb dos dies. Ui.
Que amb 3 setmanes jo crec que ja sabrem per on anem.
Potser les matemàtiques comencen a funcionar, fixa't tu,
Albert Escuer, que tinguis bona Setmana Santa. Com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, igualment.
És veritat, és que passaran dos setmanes, a veure
si encara hi ha les matemàtiques.
Gràcies,
o no.
Sergi.
Una abraçada, adéu.
Dic això perquè la setmana vinent és Setmana Santa, ja, eh? I l'altra coincideix que dilluns és el Dia de la Mona. Soc el Ricard Álvarez, va, que és la una. Et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà puntuals a les 12:20.